Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Bona tarda i benvinguts al Plusvàlua, el programa de Ràdio Estel sobre economia amb valors. Rajoy anuncia rebaixes fiscals per treballadors i empresaris. Aquest és un dels anuncis que ha fet Rajoy en el seu discurs de l'Estat de les Nacions i que comentarem amb els nostres contertulians, com sempre, a la segona part del programa. Avui amb la senyora Anna Boza, advocada, amb el senyor Anton Gasol, economista i membre de la Junta del Col·legi d'Economistes de Catalunya, i el senyor Ignasi Rafel, headhunter i soci director de Talman Group. Però abans ens endinsarem en un marc, en un àmbit potser poc conegut i poc proper, que és l'àmbit dels directius. Tot això serà ara mateix aquí al Plusvàlua, amb la banda sonora, avui mai més ben dit, que ens posa el Jordi Carretero, el nostre tècnic de bandes sonores dels Oscars.
L'editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials, una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú.
I comencem amb aquesta banda sonora de la pel·lícula Nebraska, parlant de l'editorial. El senyor Joan Maria Solà, secretari del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, ens explica avui que la responsabilitat de tirar endavant la recuperació de l'activitat econòmica recau en especial sobre el personal directiu de les empreses, ja que davant la situació d'atonia econòmica, ells són el pilar fonamental per potenciar l'activitat cap a un rellançament esperançador. És per aquesta raó, i més en els moments actuals, que fa temps que existeixen agrupacions que donen suport a aquest col·lectiu, que faciliten eines, habilitats i competències que són necessàries pel desenvolupament de la seva tasca. I és que la tasca d'un directiu no és fàcil, i menys en aquests moments de pressió. Per tant, tot el que ajudi a desenvolupar la important feina que fan ha de ser benvingut. En especial, tot allò que promogui el compromís individual dels directius amb la qualitat, amb l'honestedat, amb l'actuació responsable i equitativa i amb el foment de la vocació emprenedora entre els joves. Precisament aquest objectiu que acabem d'esmentar figura dins de les fites perseguides per l'Associació Espanyola de Directius, l'AED. I aquesta, i també un altre objectiu, és el de promoure la visibilitat i el prestigi de la figura del directiu per donar rellevància a la seva actuació davant de la societat. Avui, per parlar-nos d'aquest tema, hem convidat el senyor Josep Maria Jordà, vicepresident d'aquesta associació i al mateix temps director general de la Fundació CEDE, Confederació Espanyola de Directius i Executius. Bona tarda, senyor Jordà.
Bona tarda i gràcies per l'invitació.
Gràcies per venir, perquè realment és un col·lectiu del que es parla en alguns moments, però es parla sobretot més a nivell de recursos humans o quan un ja està en l'empresa. Potser, en termes generals, se'n parla poc.
Sí, se'n parla poc i amb freqüència malament. Però, a veure, el directiu... Primer, tindríem de distingir que a vegades es barreja la figura de l'empresari amb la del directiu, no? Nosaltres, és una organització, la nostra, o les nostres organitzacions, no n'hi ha d'altres, tampoc, de dir, doncs, que, o sigui, parlant d'AED i parlant de CEDE, és tot el paraigües o plataforma que existeix a Espanya i que vam promoure des de Catalunya fa cosa de 16-17 anys. I... A veure, el directiu, la figura del directiu, moltes vegades associem el directiu amb els alts directius, i en canvi, bueno, el país o la composició del sistema econòmic del nostre país, doncs tots sabem i repetim de que de grans empreses hi ha les que hi ha, i en canvi hi ha un teixit molt gran de petites i mitjanes empreses.
Que nosaltres... La sensació que tenim és que amb aquestes petites i mitjanes empreses és més el propietari, potser.
Sí. Però cada vegada la professionalització, hi ha una tendència a professionalitzar-les. I veure, i aquestes empreses, moltes a través de fusions, adquisicions i d'una expansió exportadora que tots coneixem molt dinàmica, també van guanyant tamany. I llavors això també fa que inclús les empreses familiars que més característiques del país han acostumat, jo diria que ja forma part la seva governança el separar molt la propietat amb els òrgans de executius de la companyia. Mm-hmm. Inclús, tenim exemples molt clars i propers d'empreses que tots ens vindrien al cap que han fet aquest exercici. A veure, una cosa és l'alt directiu, però el directiu mitjà, que és el que ocupa, amb aquest és amb el que nosaltres focalitzem més la nostra labor, perquè també és el que té més necessitats. Un alt directiu ho té tot molt més resolt.
Mm-hmm. Té més equip, podríem dir.
Té més equip i té la manera també més fàcil de contractar, i en canvi la necessitat d'una organització com la nostra crec que és més interessant quasi per un directiu mig que no pas per l'alt directiu.
Senyor Jordà, vostè parlava d'aquesta visió que a vegades tenim dels directius, que no sempre és positiva. Per què tenim aquesta visió?
Bueno, jo, com moltes coses, o no s'han explicat bé, però la labor del directiu, primer tindríem de dir, el directiu, què és el que entenem per directiu? No m'agrada fer definicions que podien ser molt elementals, tot el que es dedica a dirigir. Jo associo bastant la direcció amb el lideratge, diguéssim, de les organitzacions. Però... A veure, el directiu està una mica al mig del sàndwich entre la propietat i el treballador, sent ell, en la majoria dels casos, també un assalariat, millor pagat normalment, però és la persona que té de rendir comptes a la propietat i a la vegada té de demanar i exigir comptes en els seus equips, no? En els seus col·laboradors. Això és una figura, sí, que això del sàndwich doncs crec que va bastant bé.
Ha d'aguantar la pressió.
La pressió, molt, molt. Que dèiem, home, doncs, en aquest moment, jo fent una reflexió sobre aquest tema, pensava, diguéssim, en quines capacitats potser resulten en aquests moments. Parlo més de capacitats que de valors, de capacitats. Jo diria, amb els temps que hem viscut ara mateix, la resiliència seria una paraula que quasi hem acunyat nova en moment de crisi, perquè no se'n parlava gaire.
Després... És a dir, saber-nos adaptar a les situacions així com vagin venint, no?
Bueno, una resiliència mica... també, és a dir, de caure molt a fons i tenir la capacitat per tornar-te a recuperar, aixecar-nos. Mm-hmm. No? Jo crec que això s'ha posat molt, molt de manifest aquests temps darrers, no? Llavors, també la capacitat d'adaptació, l'empatia, capacitat d'adaptació, i després, una cosa molt, molt important, la capacitat també de decisió, i si pot ser a més d'anticipació, encara més. I en un terreny ja més profund, però això crec que afecta molt a la societat en general, diria la transformació. Jo crec que això...
És a dir, ser capaços de transformar.
De transformar-nos a nosaltres i fer transformar l'organització. Crec que per aquí, a modo de resum, no?
El directiu, podríem dir que és un dels àmbits que més ha patit la crisi, o potser primer va patir la crisi.
Sí, home, la crisi l'hem patit tots. A veure, jo potser penso que l'assalariat, la persona que no té majors responsabilitats que la seva pròpia feina, el seu desempeny, la seva preocupació, és a dir, bueno, de que a final de mes cobrar, no? Bueno, el directiu se li té d'afegir la de poder pagar. És a dir, que aquest ha sigut la lluita i crisis grans. O sigui, jo no havia vist mai una societat directiva tan estressada com aquests temps. Encara que tenim enquestes que potser pel caràcter optimista del directiu o que s'espera el directiu, de que tenim un 37% amb una enquesta que vam fer des de l'AEDE amb Milo Brown l'any passat, ens parlava que un 37% veien, tenien expectatives de millora tant al seu sector com en termes de facturació.
Una enquesta de l'any passat?
Sí, parlem, sí, això tampoc les podem fer cada dos per tres, però a meitat de l'any passat i que inclús recordo que la Vanguardia, per exemple, ens ho va treure com a portada que el 37% dels directius creuen que milloraran o tenen millors expectatives. Bé, aquest caràcter optimista fa veure també les coses a vegades millor del que són o que s'acostin més al que volem que siguin. Sí.
Vostè parlava de la preocupació dels directius per al seu sou, al seu lloc de treball, evident, i també per al dels seus assalariats, no? Que, de fet, no són seus, perquè són de la propietat, com vostè explicava,
sí,
no?, en la pressió. I jo li volia preguntar, aquí a Espanya es caracteritza, potser, per tenir un cert paternalisme amb els treballadors o al llarg de la història, no?, o aquí a Catalunya, en les empreses familiars. Amb la crisi, això ha canviat?
Bueno, ha canviat. No sé si estic d'acord amb subscriure. Jo diria que això ja ha canviat abans de la crisi.
És
a dir, que la crisi
ja ens hem allunyat d'aquest paternalisme.
Ens hem allunyat una mica, crec que sí. No sé, les exigències de mercat han fet una transformació. També el que veig és que s'ha adoptat, a veure, les organitzacions també responsabilitat. Això és un altre... Més responsables per el que la societat demanda. Hi ha una gran millora, per exemple, en tots els temes de governança, que no estan ni de bon tros on tindrien d'estar. Però hi ha hagut una... Jo diria... Hi ha una... Avui, bueno, nosaltres fem uns cursos a la Fundació CD sobre lideratge transformador, que va molt enfocat a la persona, en el jove directiu, però que les empreses ens trien, ens els seleccionen, perquè els preparem quan ja estan a punt, per exemple, d'entrar a un comitè de direcció, o sigui, que ja són directius amb una projecció de futur important. I aquest ensenyament que nosaltres estem donant va molt enfocat, diguem, a la persona, als valors personals, valors entenent que, no sé, que la nutrició o la bona nutrició és un valor, el descans, l'esport, i la, no sé, a temes psicològics, ajudar amb unes coses, això que dic molt clar, diguéssim, complementàries a una formació que no es dona a les escoles de negoci. Nosaltres rebem ja gent ja formada, diguem, no? Però l'experiència, i sobretot els nostres professors, són membres normalment del patronat de la pròpia fundació. És a dir, que hi ha directius amb molta experiència que tenen un diàleg amb aquests alumnes, inclús per evitar que no caiguin amb els errors que ells han comesos. Allà una mica el directiu es despulla davant dels alumnes, i això ho hem demanat i està donant un molt, molt bon resultat.
Jo recordo quan fa molts anys, ja no vull saber quants anys, estudiava la llicenciatura de Ciències de la Comunicació i va venir un directiu d'una empresa, doncs, de salses, bueno, d'alimentació, i en concret la línia, doncs, això, d'una sèrie de salses i així. I per mi ha estat una de les classes que he recordat al llarg de la meva vida, perquè precisament es va posar davant d'una classe, doncs, de potser de 60 alumnes, i va explicar-nos un per un tots els errors que havia comès com a director de màrqueting o product manager, en aquell cas, doncs d'una línia de productes. I realment poder reconèixer el dient, i això va ser per això, i llavors això no ho feu, perquè això dona aquests funcionaments, no només doncs, com un mea culpa, sinó com una explicació. Es pot arribar, això? S'arriba?
S'hi arriba, però costa. Costa perquè jo és un tema cultural. Aquí parlar dels errors i fracassos, i no dic res nou, tots ho sabem, ens costa molt. I, en canvi, sabem que en altres latituds, bueno, el dir vaig fer o intentar fer aquesta empresa sobre aquesta matèria i tot allò, i no va arribar, encara que jo n'he tret aquesta...
Tota una experiència.
Experiència, clar. Però això aquí fa vergonya i no queda bé. I nosaltres sí que els hi demanem això, i sí que ho fan. Ho fan, jo diria, davant de casos una mica excepcionals o propers. És molt bo el diàleg aquest amb la gent jove. El directiu diria que es transforma. Nosaltres els havíem donat, anecdòticament, no?, de dir, dintre el programa, la confecció d'aquest programa, els havíem donat una hora i mitja. Va ser la primera edició, aportem 5 edicions del programa. A la segona ja van voler, els propis patrons, els alts directius, van voler 2 hores, perquè els havia quedat curt el diàleg. I, bueno, doncs això és molt significatiu, crec que respon a la seva pregunta.
Un altre dels temes que es qüestiona, potser, quan es parla de directius, perquè a vegades es posa tot en un col·lectiu, no?, i es generalitza, és el tema, doncs, que surten els diaris, de corrupcions, etc. No? I vostè parla d'errors, d'aprendre dels errors... Vostè creu que els directius que ara creixen, aquests directius que estan ajudant a fer créixer, creixen d'una altra manera? Han après de tot això?
No massa. Nosaltres ens trobem que les eines que normalment els hi han donat van molt, molt enfocades a l'obtenció del benefici, o sigui, i a més a curt plaç. No té prou pes. Aquesta sèrie de valors no tenen, jo crec, el paper, l'importància que tindrien de tenir en la formació. Rotundament, no.
Potser caldria redefinir l'èxit?
Definir l'èxit. Jo diria, hi ha cada vegada més tendència, o com jo ho entenc, i amb discussions en grup, és de compartir els èxits i el directiu assumir el fracàs. Que crec que els valors que avui potser impararien amb una tendència és aquesta. És a dir, el que realment exemplifica amb la seva... és repartir l'èxit i assumir el fracàs com un error personal. Jo crec que això allibera moltes coses i és bo per l'organització.
Estem parlant amb el senyor Josep Maria Jordà, vicepresident de l'associació AED, Associació Espanyola de Directius, i director general de la Fundació CEDE, de la Confederació Espanyola de Directius i Executius. Senyor Josep Maria Jordà, volia preguntar-li, és una mica inevitable, ja ho saben els companys que participen bastant en aquest programa, jo sempre que puc posar dones en economia, les poso, i la setmana que ve coincideix, que és el Dia Internacional de la Dona Treballadora. Quin percentatge de dones directives tenen a l'associació, en la confederació?
Aquesta és una xifra que no tinc de pensar gaire ni recórrer cap paper, perquè... A veure, per tranquil·litat i satisfacció diré que és creixent, però no prou creixent. Quan vam crear la primera d'aquestes associacions, que era final del 95, teníem un 11% de dones. I ara jo diria que hem superat per poc el 20%. Han passat molts anys, eh? O sigui que tampoc no són xifres que estiguem contents o que ens donin una situació de confort.
Quasi 20 anys.
Però nosaltres intentem, a més, afavorir-ho. Perquè en aquest moment hi ha, jo diria, una sensibilitat amb la majoria d'organitzacions que tendeixen a facilitar-ho. Però també et diré que, a veure, hem de treballar més la incorporació d'una noda a l'organització que la d'un home. És a dir, no és tan procliu o no forma part potser de les seves prioritats o amb un índex de prioritat una mica inferior que el directiu masculí. No
sé. Per part de la dona?
Sí.
És a dir, per part de la dona no forma part com a una prioritat el ser directiva?
No, a l'associar-se. Jo parlo d'associar-se.
D'acord,
no,
a l'associar-se sí, dins de...
No, el ser directiva, jo crec que...
D'acord.
Bueno, que això,
no hi veuen potser la...
Potser no hi ha una correlació entre... Uh-huh. entre el paper de la dona en l'empresa, el paper creixent, i el paper, diguéssim, de compartir a través d'associacions. I que no ho atribueix a una qüestió de caràcter o personalitat, però potser sí de prioritats, de que el seu temps fora del marc laboral prioritza o té de prioritzar altres coses.
Mm-hmm. I també probablement sí. que el percentatge sí. de dones directives... potser sigui inferior que el dels homes.
Sí,
no?
sí.
Això tampoc
jo no volia sortir d'estudi, potser, perquè quan... No, quan m'ha preguntat sobre el tema de corrupció i de... Uh-huh. A veure, no, nosaltres som conscients de que possiblement els directius d'organitzacions... Bueno, tots sabem com va començar la crisi. Per tant... ens ha preocupat, ens preocupa molt aquest tema, però també et preocupa molt que el mal d'uns doncs quedi, afecti a tots. Clar. Jo no crec que hi hagin ni millors ni millors persones que en qualsevol altre àmbit social. No m'ho he plantejat i no ho crec. Però fixa que el primer document que vam fer a la Fundació CEDE quan ens vam plantejar de dir tenim de fer uns quaderns, que ara ja en portem 5 de fets. El primer es deia la integritat del directiu, arguments, reflexions i dilemes. És a dir, que des de... Vam fer un acte de fe, de dir, no, creiem que primer hem de compartir una sèrie de principis. Uh-huh. I més enllà de l'ètica i tant, ho vam parlar com un tema d'integritat personal, no? I ha tingut molt èxit, ens l'han demanat molt, doncs hem tractat altres matèries. Un que també té molt que veure amb això és que, diguéssim, el nou temps dels lideratges. Bueno, primer el vam fer amb l'Institut d'Empresa i aquest altre, amb un bon amic i conegut vostre segur, l'Àngel Castinyeira de SADE, mm-hmm. no? que té la càtedra de lideratges, i aquí buscàvem les oportunitats pel directiu en escenaris adverts. No? Era també una mica allò de la resiliència i aquells principis que us deia al començar crec que van molt en aquesta línia.
Mm-hmm. Senyor Josep Maria Jordà, per acabar, perquè ens queden pocs minutets, voldria... Es passa molt ràpid el temps a la ràdio. Volia fer-li una pregunta una mica més concreta, perquè dins del món de l'empresa hi ha diferents temes que es comenten com a línies de futur per millorar la vida de les persones que treballen en les empreses, no? I una d'elles és els horaris laborals. Els directius són els que, d'alguna manera, més els pateixen, perquè estan des de primeríssima hora del matí fins a última hora de la nit i s'enduen feina a casa, o sigui, per experiència, a més. Què hi ha a fer en aquest àmbit?
Jo no sé com podem resoldre, en termes d'eficiència, la dedicació que requereix poder respondre a les responsabilitats d'un. No, veritablement, jo l'altre dia vaig tenir un xoc molt amb aquest sentit de dir, ostres, quina lliçó, quan vaig anar abans d'ahir al Mobile Congress només 2 hores, que podia a la tarda, i em vaig donar compte que a les 6 de la tarda desfilava tothom allà. I ens vam quedar una mica la gent d'aquí, perquè per nosaltres, jo tenia la impressió que estava a mitja tarda. Què podem fer? Però jo diria que això és una acomodació també que va més enllà del món de l'empresa social. Jo veig programes de televisió que comencen a unes hores...
També, per exemple, un peix que es mossega la cua, és a dir...
Sí, és que no acabem... Sí.
Com que els horaris són fins a les 8, llavors els programes de prime time són a partir de les 10 i, no? I una cosa porta a l'altra.
Sí, jo també he tingut de moure molt més per Europa que en altres latituds, no? Però sí que m'ha impactat molt que estàs a Brussel·les i a dos quarts a sis puguis marxar. Uh-huh. Qui ja tenim, qui preconitza...
I que no es qüestiona la seva professionalitat.
No es qüestiona. I aquí, a veure, hem creat una dinàmica perversa, en aquest sentit, de dir, bueno... Jo diria que aquella cosa, que també s'ha dit, de ser-hi, com a presència per no treballar, jo dia, i per fer content al cap o al directiu, ja que això ja, també ha passat ja. Però sí que hi ha una exigència. Sí que tindríem de millorar els temps morts que tenim. Però, no sé, és un tema cultural que crec que no el podem arreglar sols, encara que hi ha intents, i el tema de conciliació surt de forma recurrent en qualsevol reunió. Però no ens l'acabem de creure. Jo crec que, en definitiva, tots plegats no ens l'acabem de creure. Això és la meva modesta opinió.
Senyor Josep Maria Jordà, vicepresident de l'Associació Espanyola de Directius i al mateix temps director general de la Fundació de la Confederació Espanyola de Directius i Executius, gràcies per ser aquí i per la feina que fan d'integritat en els directius de treball i també de suport en aquest moment. Gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres.
I nosaltres continuem d'aquí a uns segons amb l'Àgora. Doncs, tal com començàvem el programa d'avui, del Plus Vàlua, aquesta setmana el tema principal de la setmana ha estat aquest discurs del president del govern per l'estat de la nació, anunciant, a més, rebaixes fiscals per treballadors i empresaris. Obrim l'Àgora amb aquesta notícia. Senyora Anna Boza, advocada, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Senyor Anton Gasol, economista i membre de la Junta del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Senyor Ignasi Rafael, headhunter i soci director de Talman Group. Avui Hola. Un tema que hem tractat
sí,
durant...
Sí, m'he quedat amb alguna pregunta, però dic no.
Després li fem al senyor fem, Josep Maria Jordà, que s'ha quedat amb sí. nosaltres. És el, com ja hem comentat abans, president de l'Associació Espanyola de Directius i director general de la Fundació de la Confederació Espanyola de Directius. Així doncs, Rajoy anuncia rebaixes fiscals per treballadors i empresaris. Com van viure el debat de la nació, el discurs de la nació i el debat que el va seguir?
Jo no sé, a veure, com l'hem vist, jo no l'he pogut seguir com m'hagués agradat. Ara, hi ha una dada que avui sentia que sí que d'entrada sorprèn, no? Que és que ha tingut una audiència de 73.000 persones, la meitat que l'any passat, i que això no ho té, ni, bueno, el programa més tonto de la parrilla, no? Això vol dir, això demostra d'entrada que és que la gent ja el que diguin, el que deixin de dir, o no els interessa o no s'ho creuen. I després, si entres a analitzar, doncs, el que diu cadascú, el que defensa, i en el fons també és des de qui és pitjor que l'altre i qui és més bo que l'altre, Jo crec que ha vingut molt marcat també per un... Era com un míting pre-eleccions europees, saps? No diuen...
No dir eleccions generals, perquè no queda gaire.
Sí, no queda gaire, però és que el que es juguen ara, el Rubalcaba, juga al lloc. Vull dir que també té que anar molt en compte el que diu. El PP també, si no guanyés les eleccions europees, doncs també doncs seria un mal pas per ell. I jo crec que tot això doncs, ha descafeinat molt i suposo que també és la conseqüència de que la gent doncs, no, més enllà de la desafecció que puguin tenir, doncs, o no li interessa o el que diuen no s'ho creuen.
I sobre les declaracions de Rajoy, què els hi semblen?
Respecte a l'anunciada d'aquesta rebaixa...
Respecte a l'estat de la nació i les rebaixes...
A més, un home que poc es mou, no? La seva actitud més aviat, no saps si puja, si baixa, si és allò que diuen que es manifesta que tipus plasma, no sé, és un home que poca alegria ens desperta. Qüestió de les rebaixes fiscals, veus que afecta amb un nombre molt baix de treballadors, per tant, amb una gent, benvingut sigui, però no veus que vagi a resoldre res, i potser si tenim aquesta sensació de que estem on estàvem. I llavors les seves declaracions en si mateixes, jo almenys personalment no els hi prenc una especial atenció, perquè no m'aporten res especial, la veritat.
Senyor Gasol.
Bueno, hi ha una cosa que és palpable, és un fet, que és que els països, els estats, els llocs on surten i on funcionen millor, es basen en una cosa que se'n diu la cooperació. I contràriament, els llocs on van pitjor, està associat a una altra paraula, que és la confrontació. Espanya, en particular, degut a la crisi econòmica, requeriria un elevat grau de cooperació entre institucions, no només polítiques, empresarials, de treballadors, de la societat civil que se'n diu, etc. I aquesta és una cosa que, per molt predicada que estigui, costa molt que es dugui a terme. I quan el govern, doncs, és normal que estigui només emparant-se en mesures, en coses de tipus macroeconòmic, i l'oposició està baixant al terreny que se'n diu microeconòmic, i per tant hi ha una falta de comunicació entre el que un predica i el que l'altre diu que la realitat és, i després doncs, els sindicats tampoc se sap ben bé a qui defensen i de quina manera, i els empresaris doncs, estan una mica cadascú en funció de les seves coses, doncs, això no ajuda gaire a que si s'anés tots a la una i a una visió una mica més a llarg termini, segurament que les coses es farien millor, més bé i sense tants traumatismes per tanta gent. Costa, es diu molt, quasi bé tothom se n'omple la boca, però costa molt que es dugui a terme.
Rajoy anuncia una tarifa plana de 100 euros per la seguretat social dels contractes fixes per intentar motivar la contractació. Creuen vostès que això pot significar una diferència?
Amb una seguretat social una mica més econòmica afavoreix que qualsevol es pugui atrevir a poder contractar de la mateixa manera que quan s'ha de despedir algú, doncs també que donin facilitats. És a dir, una tarifa plana, no sé si queda molt maca la paraula, si és més aviat pot aixecar susceptibilitats, perquè sembla que estigui tot així del mòbil, no? De telèfon mòbil, sembla que els drets de les persones tenen una mica més de consideració, però en qualsevol cas, si s'abarateix, doncs fa que l'empresa o l'empresari s'atreveixi també a poder contractar a més treballadors, sobretot la mitjana empresa, la petita i mitjana empresa.
Mm-hmm. A mi, no sé si vostès estaran d'acord, a mi que hauríem de discutir si és el moment o no de fer aquesta reforma, si la repercussió, si és més un anunci o no, però altra reforma. Les persones que no arriben a cobrar 12.000 euros anuals no hauran de pagar l'IRPF. Disculpi'm, i on estan els autònoms?
Sí, és que són mesures que semblen com de publicitat, però que efectives no ho siguin, perquè la majoria estem afectats. És a dir, que dius tu, aquesta gent sí que... Això que deia, doncs, mira, benvingut sí, ja, sí,
que
aquesta
gent. És veritat,
gent,
perquè això... pagar IRPF quan després, el juliol, morir-se de gana durant un any,
sí,
perquè el juliol a un li tornin 1.000 euros i pugui anar-se'n de vacances, no sé si això és això, el millor sistema.
L'Antoni
sap
més.
Gasol.
El senyor Gasol, aquí és l'expert, jo, mira. No. Ho trobo així, eh?
Bueno, aquesta és una altra qüestió que ens portaria més lluny del que segurament el programa té temps, però tot el tema de la imposició, és, ara s'està discutint tota la qüestió del sistema tributari espanyol. Hi ha una comissió d'experts, en principi diríem independents, que estan pensant de quina manera es podria reformar en general tot el sistema tributari espanyol, però com gairebé tot en aquesta vida, en aquest tipus de coses, ja hi ha uns cursers. I els cursers d'aquesta pròpia reforma són, escolti, no podem recaptar menys del que recaptem, per tant, vol dir que a l'hora de fer la reforma, doncs, segons quines coses no es podran tocar, i hi ha alguns constrenyiments. Les reformes, mira, la societat, ara les societats europees avançades, i Espanya, doncs, és un país desenvolupat, pateixen perquè els qui sostenen això que s'anomena l'estat del benestar, el gruix de la imposició, són les capes mitjanes. I aquestes capes mitjanes tenen, i a lo millor no aniré exactament a favor del que tu, Carla, proposaves, i aquestes capes mitjanes tenen, diríem, uns forats, uns llocs per on s'abuida del tema, que és que per la part alta hi ha evasió, legal, però evasió, i per tant manca de tributació, i per la part baixa hi ha exempció, i per tant també manca de tributació. I és un parany que la societat hauria de començar a considerar. Mira, escolti, no es tracta de que vostè no pagui IRPF, perquè això el que vol dir és que compensem el seu baix sou a base de l'administració tributària. Miri, li deixem que li paguin menys i vostè no contribuirà al fisc i al no contribuir nosaltres li fem una subvenció. I això s'ha d'entendre així. Escolti, els que cobren menys, l'Estat els hi fa una subvenció. Una subvenció impositiva. I aquesta és la millor manera de remunerar la dignitat del treball? No. Per tant, són estratègies, al meu parer, errònies, que porten a que hi hagi salaris baixos que no reconeixen de forma digna la preparació i la dedicació professional. I quan veiem aquest tipus de coses que són pedaços, hauríem d'anar a elevar-ho, l'anècdota, a categoria, i dir, no, escolti, és que el que està malament és això. El que està malament és subvencionar els mal pagats per compensar aquests mals salaris. El que està malament és que parts altes que podrien tributar d'una forma considerable doncs tenen 50.000 maneres d'evadir-ne. I les parts mitjanes, amb la crisi, s'estan constrenyint i, per tant, s'està esmorteint aquest pastel impositiu que redunda en una situació de dificultat per mantenir un determinat estat del benestar.
Sense cap mena de dubte, aquesta estratificació, podríem dir, de la societat és així. El tema una mica podria ser en què és curiós que per tanta gent estigui esperant els diners d'Hisenda el juny o juliol. Jo crec que això, un càlcul s'hauria de poder fer perquè anar pagant tant durant l'any perquè després l'Estat ho hagi de tornar, doncs potser sí que hi hauria d'haver-hi una mesura per poder arribar a un punt mig, no sense arribar a la subvenció. El que a mi m'agradaria plantejar és el moment millor per fer anuncis de rebaixes fiscals era en un moment de discussió sobre l'estat de la nació?
No, però és la cunya publicitària. Josep
Maria Jordà, si vol participar, també el deixem, eh?
Escolto, de moment escolto.
No, però dic que és la cunya publicitària. Vull dir que alguna cosa tenen que posar, perquè el que deia al principi no deixa de ser un míting encobert en la que, bueno, doncs com que sap que hi ha gent que està pendent, doncs tenen que deixar mesures que segurament no tenen més transcendència, però que d'alguna manera doncs tenen aquesta connotació publicitària o de que estan fent coses. Però, bueno, igual que el PP tenia que anar pues, per la via de que tot va bé i que ja estem sortint de la crisi, pues, els altres, com deia, pues, van a la microeconomia perquè és on encara no ha arribat potser pues, aquest canvi de tendència i on també ataquen doncs, els sacrificis socials que s'han tingut que fer i que bueno, pues, els socialistes estan defensant i que també pues, utilitzen com una eina de propaganda.
Mm-hmm.
I més ho han de dir en aquests moments també de corrupció, quan tens titulars com el de La Vanguardia, no? Com senyor Bárcenas va defraudar no sé quants milions d'euros i encara li van tornar 72.000 euros. No sé si estaria esperant el juny-juliol, com deies tu, Carla, pels 72.000 euros i poder anar de vacances. No sé si és dintre d'aquest gruix, però tot això dol, i lògicament s'han de fer aquestes explicacions i hi ha algú que ens tingui una mica despistats o una mica...
Però és un tema que s'ha tocat de puntetes, també, eh? O sigui, el tema de la corrupció no ha sortit.
Res.
Imagino, perquè, esclar, jo t'estiro per aquí, però tu també tens els teus fantasmes a l'armari.
I per això què fa que no ho seguim? Per això estem aquí parlant, que diem, no, no ho hem vist, ho sentim, no tenim interès. Per què? Doncs perquè ens passa això, t'enteres més amb el titular del diari d'avui que no pas escoltant-lo amb ell, quan hauria de ser a l'inversa, donar unes pautes clares, explicar que ens ha passat això, no tornarà a passar, el que diu Anton Gasol, que l'hauríem de fitxar perquè ens arreglés ja el problema. Clar, i no està d'aquesta manera, que el que fan és despistar-nos.
Parlàvem de directius la primera mitja hora amb el senyor Jordà i vostè, senyor Ravel, s'ha quedat amb algunes preguntetes. Obrim el tema. El Banc d'Espanya rectifica. Sí, els sous han baixat més del que deien les estadístiques. Els sous han baixat durant la crisi i no sé si s'estan acabant de recuperar. Vostès que treballen en el món de directius, per una banda, i vostè, senyor Rafael, de Headhunter, com està aquest tema de salarial i si vol fer-li alguna pregunta al senyor Jordà que tenia pendent?
A veure, jo, ja quan es va començar a parlar, perquè aquest és un tema que ara diuen, ai, és que ens vam equivocar i han baixat més del que dèiem, és que es queden curts. Vull dir, es queden molt curts. Jo no sé quins indicadors tenen. Potser sí que es fixen en algunes dades estadístiques o que tenen que veure amb sous de conveni, que aquests són més difícils de canviar. Però sí que jo et puc dir que si em fixo en directius o en persones que estan en un mercat que no està tan regulat o que no estan tan vinculats als sous de conveni, els sous han baixat i molt.
Quin percentatge vostè diria? Pues
a nivell directiu, pues et diria que podem parlar d'un 20%, no d'aquestes xifres. I és així. I una altra cosa també, en línia del que ara preguntava. I quan es recuperaran? Mai. O no ho veurem els que estem en aquesta taula. Vull dir que el que em ve a mi i quan estem negociant el sou o em demana les seves expectatives, jo li dic, pensa-t'ho bé, no és algo que, bueno, mentrestant i quan sortim de la crisi ja recuperaré. No, els sous han baixat per quedar-se. Tarden més perquè normalment els sous s'ajusten quan algú canvia de feina. Jo l'estic mantenint o me'l van reduint amb un cert topall, però quan surto d'una empresa i busco feina, jo sé que aquest sou m'ha baixat d'aquest ordre i baixa, perquè és que ha baixat tot. No és que els sous baixin, és que ha baixat tot.
És que som més pobres. Tothom som més pobres. El que ha de pagar, el que ha de cobrar, la situació és aquesta. Pels advocats que estem amb el dia a dia, doncs des d'un divorci a una reclamació d'una quantitat t'has d'acomodar perquè la situació és diferent i la gent és pobra i la gent ho pateix.
Sí, la devaluació l'hem fet, no? D'aquesta manera, no? Això l'Anton Gasol ens il·lustraria molt. Jo, amb el directiu també el que seria retallat molt són altres beneficis socials també, no?, que anaven acompanyats a vegades formaven part de la retribució.
Que a vegades
no?
Eren decisius a l'hora de decidir,
sí,
si estar amb
també,
una feina,
no?,
o una altra.
Hi ha una cosa que amb el moment actual que tanta gent també té de marxar fora, i no oblidem que també hi ha molt directiu, que no tothom marxa per voluntat pròpia, ja que la part de la gent jove, jo crec que està bé i que això tindrà... Però, en canvi, el directiu que ha tingut avui mateix, doncs m'explicaven d'un cas a traslladar a un país centroamericà, diguéssim, tota la família per mantenir un dels dos l'empleo, no? I tal. I conec el cas d'una dona que encara l'empresa li va ajudar a col·locar una mica el marit, i el que avui m'explicaven era l'inversa, no? És a dir, bueno, doncs el que trobi millor feina. Hi ha una altra cosa que també abans s'assegurava bastant, que era, bueno, parlàvem d'una paraula lletja, que és l'expatriat, no? Però bueno, però és que ara ningú et garanteix res pràcticament de retorn, eh? És a dir, tu vas allà, una mica...
Sí, i encara ets afortunat. I encara ets afortunat.
Exacte,
si pots...
Sí.
Senyor Rafael.
Sí, no, és que la meva pregunta, que m'ha quedat una mica en el pap, anava una mica per aquí, perquè hi ha una cosa que sí que he detectat i m'agradaria sentir l'opinió del senyor Jordà, és que, a veure, la crisi ha tingut moltes coses dolentes, però n'ha tingut alguna bona o alguns aprenentatges que jo penso que val la pena que ens quedem a la memòria i durant molt temps. i és el valor de la feina. Jo m'havia trobat, i no només en persones, que dèiem, oh, és que no trobem dependents, no trobem camarers, perquè és un sacrifici l'horari, no sé. No, jo em trobava amb directius que condicionaven les decisions d'una feina per l'horari, per si els divendres es treballava, per si ho tenia lluny de casa, per si tenia que viatjar molt, i gent que es tirava enrere i deies, home, com pot ser que això sigui més important que una projecció professional, que un creixement professional? Ara em trobo el contrari. Ara hi ha molta gent que estan disposats a agafar i anar-se amb tota la família argentina, tota la família a Brasil. Si la feina està més lluny, doncs, escolta'm, de dilluns a dijous estic a Madrid i després torno. I això penso que, tot i el sacrifici que suposa, jo crec que és un retorn. Escolta'm, la feina ha de ser un valor, ha de ser un bé escàs en el que, escolta'm, no pot ser que sigui una commodity, que és que si el jefe no em cau bé, doncs busco una altra feina. Això ho he detectat, tio, que és un dels factors que jo penso que és positiu de la crisi. Jo no sé si vosaltres ho heu vist amb el vostre col·lectiu.
Ho corroboro i hem fet algun estudi que també avala això, no? I també hi ha hagut un altre, també, que és el directiu convertit en emprenedor o empresari, mm-hmm. també, perquè... I no tothom es pot dedicar després a la consultoria. Mm. Ja hi ha massa consultoria, ja. Mm. Ja està plegada. I en canvi, bueno, anem a crear algun tipus d'empresa, no? I perquè a vegades associem això de l'emprenedoria a la gent jove només. I en aquest moment hi ha quantitat de gent de...
Al contrari, que hi ha molta gent que ho necessita.
Cap amunt que ho està fent. Sí,
mm-hmm. Senyora Bota. Sí, no, volia dir que amb això que diu l'Ignasi segur que té raó, però jo ho veuria des d'un punt de vista que la crisi doncs fa que la cultura de l'esforç sigui més important, però no la del sacrifici d'estar amb la família i de fer horaris més llargs, perquè llavors anem a el que deia precisament en Josep Maria, que no sabem conciliar, i si no comencem a acceptar que els homes també ploren, fem una farsa, fem un sacrifici absolutament només per la feina, quan realment estàs limitant que tingui un àmbit de família o un àmbit més gran en el que també poden incloure-s'hi les dones. Les dones, a vegades, això és el que no li interessa. I per això, quan vas a la foto del príncep, només veus homes i no n'hi ha cap dona.
Jo, em sap greu, senyor Rafael, però corroboro. És a dir, el concepte,
cosa,
el concepte de l'esforç i la implicació,
això sí,
i la voluntat d'implicar-se en un projecte i de viatjar, si fa falta, però sí de tenir en compte que, doncs, que la persona és més enllà que ella mateixa i que ha d'estar bé també en la seva vida familiar per poder estar bé
i anar a buscar els nens a l'escola és algo exquisit, que moltes vegades només fem les dones. Això i moltes vegades els homes també hi hauria de poder-s'hi implicar.
És delicat, però segurament ens mourem amb un efecte pèndol.
Clar.
Jo crec que s'havia arribat a un punt excessiu, d'un malentès estat del benestar, que significava és que jo els divendres per la tarda no treballo perquè me'n vaig a la Cerdanya que els meus fills tenen un curs d'esquí. Doncs això jo m'hi havia trobat. Ara que la crisi porti això a l'extrem d'anar en contra d'aquesta conciliació, trobo que està malament.
Home, un esquí no pot estar per davant d'una feina.
Clar.
Mai.
Però m'hi trobava.
Vale. I ara potser no.
És que jo no, una feina que està a Polinyà no, perquè aquelles hores hi ha molt trànsit i jo com que porto els nens al col·legi... Bueno, doncs això per mi és una conciliació mal entesa.
Mm-hmm.
No sí, pot estar per davant de l'altre.
No.
Doncs amb la banda sonora de Mandela, de l'Hombre al Mito, una de les pel·lícules nominades en els Oscars, que recordin, farem un especial dels Oscars aquest diumenge, la retransmissió dirigida per la Mercè Raga i amb tot l'equip, amb el Jordi Carretero, amb la Sara Cruz i amb moltes sorpreses preparades per aquest diumenge. Doncs amb aquest de l'Hombre al Mito anem a altres mites, perquè avui es tanca el Mobile World Congress amb molts rècords, com cada any. No sé si els hi dona la sensació que cada any patem més rècords, i amb un regust de boca de sentir que la tecnologia potser va més ràpid que nosaltres i que el món dels directius, que avui és el tema del dia, en la tecnologia és com clau. No sé si tenen aquesta sensació, senyor Gasol.
Sí, ben segur que sí, i l'expressió d'això són la canalla, la gent petita, l'adquisició d'hàbits tecnològics és d'una facilitat extraordinària i, per tant, ja es veu que les velocitats són molt diferents. La tecnologia pel davant dels que som grans, els petits van al ritme de la tecnologia i la tecnologia, ben segur, que serà el nou paradigma també del treball. Cap
potser la tecnologia
territori
ens pot ajudar amb això de la...
No, segur que sí,
sí, ens
però has de posar les condicions per estar, per ser competitiu i estar ben posicionat en un món tecnològic en la que moltes de les coses que es venien fent d'una altra manera han canviat i d'una forma radical. I això es veu en un àmbit del que jo en soc originari, que és el tema de la pagesia. No fa gaires anys jo era petit i estava fent el mateix que feien els egipcis. Exactament igual. 2.000 o 3.000 anys enrere. 2 o 3.000 anys enrere, però després, en poques dècades, la forma de conrear, de portar l'agroindústria, que no se us escapi, l'agroindústria des de que es planta un arbre fins a que a casa teva et poses el menjar a la boca o al restaurant te'l serveixen a la taula, representa gairebé un terç del producte interior de Catalunya. Un 31%, per ser més exactes. Bé, posava aquest exemple com un sector que pot semblar molt endarrerit, com és el de la pagesia, és punter amb el tema de la transformació i de l'adaptació a les formes més modernes de conreus, de maquinària, etc. I, per tant, d'eficiència. Però s'ha d'estar preparat. I el gran repte, això que li agrada tant al seu president, el del Josep Maria Jordà, el gran repte del país és acondicionar-te per estar en una bona posició de sortida per aquest nou paradigma que significa la revolució tecnològica, que ja està en marxa, però que venen coses que segurament som incapaços d'imaginar.
Han pogut visitar, vostè ha dit que sí, senyor Jordà, el Mobile World Congress?
Jo no he pogut.
No hem pogut, senyora Boza.
No. Estava, aviam, sintonitzant el senyor Rajoy i no arribàvem.
Jo hi he enviat una filla meva petita que ha estat 3 o 4 dies fent acreditacions a la T2.
Això ha donat empleo a 7.000 persones,
sí.
No?
Mm-hmm.
I estava, a més, et notaves molt...
Fent 12 hores al dia.
Veus? Fent...
Però les oportunitats s'han d'aprofitar,
sí, sí.
A més. Són 4 dies, no? Però sí que quedes impressionat de... És a dir, el que em veig incapaç és de digerir tota l'oferta. Una cosa curiosa era que potser amb la persona que anava, que els meus col·laboradors sempre són joves, i aquest, doncs, concretament té 39 anys, i em va dir, Josep Maria, diu, jo no sé si tu, quasi burlar-se de mi, no? Però potser només el 10% de les empreses que vam veure eren conegudes. Unes coses estranyíssimes, no? I vaig veure ressuscitar alguna firma que em pensava que ja no hi era, com si els sona Alcatel o els sona...
Mm-hmm.
I, bueno, doncs, deuen fer alguna cosa, però no tenia constància. Però allà hi era tot. O sigui, vaig donar compte de que, per sort nostra, teníem a Barcelona la capital del món aquests dies. O sigui, això sí.
Sí. No, no, una mica en aquesta línia. El que és veritat és que la tecnologia va a una velocitat impressionant, que és imparable, i que la tecnologia en si mateixa no és ni bona ni dolenta, i a l'ús que se'n faci, pensant també en l'entorn de treball, doncs dependrà de la capacitat d'adaptació que tinguem, i és molt útil. O sigui, no sé, per exemple, jo al despatx penso, ostres, la gent si té el mòbil i està amb el WhatsApp. I dius, és bo o dolent? Bueno, és que jo, moltes vegades, a la meva secretària, quan li vull dir alguna cosa, li dic pel WhatsApp. Llavors, clar, vull dir, ens hem d'acostumar a que són eines molt potents i les hem d'aprendre a utilitzar amb bon criteri.
Però et permet fer dues coses. Poder estar, per exemple, estàs escrivint a l'ordinador, fas un WhatsApp i continues treballant i no t'entretens amb una conversa. Mm. Això és veritat.
Hem desenvolupat una capacitat d'estar,
sí,
a quatre llocs,
sí,
al mateix temps.
Sí, no? Amb el Twitter, Carla, ja anem boges amb el Twitter.
Jo vaig darrere teu, eh?
Jo vaig tuitejant, eh?
Sí, perquè estem a totes.
Sí. Sí.
Doncs amb aquesta bona notícia, com a mínim, el Mobile World Congress ha mogut molta gent, però també ens ha fet una mica de referents, no?, de Barcelona i dins del món en el que fa tecnologia. Coincideixen amb mi?
Totalment.
Sí.
Doncs ens anem amb aquesta bona notícia i ens tornem a retrobar la setmana que ve. Senyora Ana Boza, senyor Anton Gasol, senyor Ignasi Rafel, moltes
gràcies
per haver vingut. Senyor Jordà, moltes gràcies per l'entrevista, per la tertúlia, per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
vosaltres.
I a tots vostès els tornem a retrobar la setmana vinent, com cada dijous, de 3 a 4 en directe. Però abans, recordin, el dijous tenim cita, i jo també hi seré, com a part del programa en la retransmissió dels Oscars, i ara ja en el Plusvàlua ens retrobarem dijous vinent aquí al Plusvàlua, el seu programa sobre economia amb valors. Que tinguin una molt bona setmana i gaudeixin.
Son